Diuen que una de les característiques que diferencia l'home de la resta d'animals és que és un ésser intel·ligent i, com a tal, té la capacitat d'entendre, assimilar, elaborar informació i emplear aquesta informació per resoldre problemes. Si acceptam aquesta definició com a bona, inevitablement arribam a la conclusió de que l'home blanc ja no és intel·ligent, ja que, en lloc de resoldre el problema, en crea de nous. Fixeu-vos que he dit ja no és, perquè consider que fa un parell de dècades sí que érem intel·ligents, el manco aquí a Mallorca, ja que durant segles vàrem ser capaços de viure de forma sostenible i autosuficient en una illa que no era precisament un paradís d'abundància. Encara així, però, els mallorquins i mallorquines ens les vàrem arreglar per donar solució als diferents reptes i desafiaments que anaven sortint. Per desgràcia, a dia d'avui, aquest esperit d'autosuficiència està en perill d'extinció. S'ha vist substituït per la comoditat i per la camionada de dobbers que ens deixa el turisme. I la veritat és que la majoria diria que no ens n'ha anat gens malament amb el canvi. El problema és que aquest estil de vida, el nostre estil de vida actual, té data de caducitat. No és sostenible. És un model que ens fa depenent de l'exterior en més d'un 90%. El menjar, la roba, la tecnologia, les eines i les diferents coses que hem de menester per al nostre dia a dia venen de fora de l'illa. Vos heu demanat què passarà el dia en què el preu del combustible que emplena els barcos, els vaixells, els avions, que ens duen tot allò que hem de menester pugi de forma dràstica? La resposta és inquietant i faríem bé en avançar-nos en aquest moment que inevitablement arribarà. Uns diuen que encara falta molt, que tenim recursos per diverses dècades. Evidentment, els que diuen això són els que actualment s'estan fent do, els que estan traient un gran benefici de la situació actual. Per una altra banda, estan els que diuen que el moment arribarà molt abans de lo que imaginam i que ens agafarà tots en pilotes, si me permeteu l'expressió. I els que diuen això ja no són només una pandilla de hippies ecologistes. La comunitat científica ja fa temps que va donant veus d'alarma. Sigui com sigui, però, no interessa que la població s'enteri d'aquestes inquietants notícies. Per què serà? Senyores i senyors, s'apropa tormenta i tenint la teulada plena de goteres. Què feim? L'arreglam abans de que plogui? O esperam a banyar-nos i després correm a posar parxes? Jo vos puc assegurar que si seguim així, ens banyarem de cap a peus i, a més, agafarem un grip. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to. Imagine all the people living life for peace. You and you may say that I'm a dreamer, but I am not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. For greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You and you may say that I'm a dreamer. Molt bon dia, amics de Gaia. Escoltau Pollença Desperta, l'espai radiofònic que ens ajuda a reconnectar amb nosaltres mateixos i en la nostra terra. Per sort, a cada comunitat hi ha un il·luminat, un geni que ens mostra quin és el camí, o el mal com un d'ells, per donar resposta als desafiaments que es van presentant. En el tema que ens ocupa avui, aquest il·luminat, per jo, és en Miquel Ramis, un mallorquí de bon de veres que va deixar una vida de comoditat i luxes per recuperar allò que han de menester per tornar a ser una societat sostenible i autosuficient. Molt bon dia, Miquel, i benvingut a la Ràdio Municipal de Pollença.
Bon dia, Àlex.
Després d'aquesta parrafada ja tenia ganes de donar-te la benvinguda. I a més, tenint en compte que m'ha costat que vengués i m'ha costat enganxar-te.
Sí, això d'il·luminat està bé perquè, clar, ja m'agradaria ser il·luminat, però realment el que sí que me considero és una de les persones que estic intentant trobar la llum, perquè sé que n'hi ha.
Hay luz después del petróleo.
Hay luz, hay luz.
Bé, entrem en matèria. Hi ha una paraula o una expressió que jo cada vegada estic sentint més i jo crec que tu ets una persona molt indicada per si renna, que és el tema en castellà pico del petroli o en mallorquí bec del petroli, sona molt malament, li direm pic del petroli.
Pic del petroli.
Contra el Miquel, què és això del pic del petroli?
Bueno, el pic del petroli és un concepte que se va desenvolupar en els anys 50 per un tal Hubbert, que ja va predir, va fer una predicció de que a l'any 70 tot el petroli que s'extreia als Estats Units arribaria el moment que s'agastaria la meitat i per tant a partir d'aquest moment hauria un pic per avall, i tindríem una campana de Gauss amb una producció que va incrementant fins que arriba el moment que les reserves se van esgotant i tenint la capa avallada.
En els anys 70 per als Estats Units se referia.
Sí, el pic del petroli per tant és el moment que han consumit la meitat de les reserves de petroli de tot el món. I això no significa que s'acabi el petroli, això significa que s'acaba el petroli barat i el petroli d'alta qualitat. Començam a rascar en la cuera els fons de soia i per tant hi ha molt de ruïssos.
Mem, has dit una paraula, o bé, bueno, un grup de paraules que jo crec que la gent, has dit petroli barat, és a dir, a dia d'avui el petroli és barat.
Sí.
La gent també se queixa.
Bueno, el tema està en que el petroli és la forma de transportar i de produir energia més barat que ha existit i que existirà mai a tot el curs de la història de la humanitat. Penseu que, per exemple, un barral de petroli conté l'energia equivalent a 3 anys de feina d'una persona feinera.
Home, vist des d'aquest punt de vista, és barat. Ja t'he dit, jo, la gent, tots consideren que és molt car,
sí.
Encara així.
Hi ha una altra estadística, o un altre exemple que és molt gràfic, que és que un occidental, un americà o un europeu, disposa d'un equivalent de 150 esclaus en forma de màquines que funcionen amb petroli, que li fa la feina, que si no tinguéssim petroli necessitaríem 150 persones.
Per dur el nostre estil de vida.
Per dur el nostre estil de vida.
Un parell per empenyar el cotxe, un parell per encalentir que nostre, no? Un altre parell per fabricar plàstic, no? Per fabricar el que fos, no? Per substituir el plàstic. Digues, digues.
No, ara que has dit el del cotxe, també és un altre exemple molt gràfic. Imaginem que tenim el cotxe, posam 10 euros de combustible en el depòsit i m'on anam fins que s'esgoti el combustible. Penseu que 10 euros ve ser l'equivalent o la mitjana de lo que guanya una persona fent una hora de feina, no?
Sí,
per tant, diguem, invertim una hora de feina i me n'anam. Clar, amb aquests 10 euros pues, feim 100 quilòmetres.
Sí, pot dir.
I mos han quedat sense combustible, hem de tornar empenguent el cotxe. La pregunta és, tornaríem una hora en tornar en aquests 100 quilòmetres empenguent una tona i mitja de pes?
No, tardaria mitja hora en esperar la grua, l'únic. No, ja, és molt gràfic aquest exemple. Quasi, tardaries dies o setmanes en empenyar un cotxe durant 100 quilòmetres. Si vist des d'aquest punt de vista, realment és barat si ho compares a altres fonts d'energia. Quines creus tu que poden ser, o que són ja, bueno, potser ara encara no és tan visible, quines són les conseqüències que pot tenir aquest problema del pic del petroli a Mallorca? Diàriament, perquè el combustible, segons el que m'has explicat, cada vegada serà més car, ara és molt barat, encara que ja mos pareix que car, ara imaginem quant car serà, no ho sé, fins quan arribarà. Quines conseqüències durà això per la nostra estimada illa?
Bueno, nosaltres som extremadament fràgils, perquè, clar, a més de que tot ve de fora, tenint la desavantatge afegida de la insularitat. És a dir que ja costa bastant dur les coses a Barcelona o a València, però és que llavors necessitem un vaixell perquè ens duguin aquestes coses aquí. Per tant, tot el que pugui passar a Espanya aquí se fa més complexa. I el que va a Menorca i Eivissa encara més. Hi ha una doble insularitat. El principal problema, com tu has dit, és que el 95% o 97%, segons quines coses, de tot el que vestim, menjam, gastam, reposam, ve de fora. I això és clarament insostenible, i només que tinguem una pujada de cost de transport d'un 10 o un 20%, això serà insostenible.
Fins en quin punt tu creus que la gent no és conscient d'aquesta amenaça, ho diríem, perquè potser encara no se viu com una realitat, però sí que és una amenaça.
No, la gent viu una bimbolla, perquè a ningú li interessa posar la gent més nerviosa, a més amb tot el que tenim ja damunt. Si a més començam a posar la gent nerviosa, encara se crearien una paràlisi més grossa. Però realment és preocupant de que hi hagi aquesta poca disposició per part de polítics i de gent que coneix els temes, medis de comunicació, per exemple, de no preparar la gent per una cosa que a cap i a la fi és inevitable. És a dir, mos hi trobarem.
Sí, jo s'entredeta de que uns diuen més endavant, uns diuen que serà més a prop, però inevitablement passarà. Aleshores, el més intel·ligent és que és avançar-se en els temps, sigui d'aquí 2 anys, sigui d'aquí 50, és igual, si no ho patim nosaltres, ho patiran els nostres fills. I crec que de totes formes està bastant més a prop, no?
Sí, ara ja hi ha bastant de consens en els experts de les companyies petrolíferes. Primer varen començar amb experts ex-treballadors de companyies petrolíferes, que aquests podrien xerrar un poc més lliurement, però ja hi ha empreses com a Edson o com a Chevron que ja han admet públicament que les reserves estan minvant a una velocitat que no aconsegueix compensar l'augment de demanda. Tenim una demanda creixent i una producció minvant.
Això és un altre punt molt important, perquè nosaltres no deixant en plen més i més, el consum creix, la producció minva. Això, clar, si la gent pogués veure un dibuix, són dues línies que van en direccions nèctics, totalment oposades. Hi ha una data, se maneja qualque data, com dir, mira, pues, el pic del petroli a nivell mundial, no només dels Estats Units, ja ha passat, està per arribar.
Sí, el primer pic del petroli va ser en els anys 70, com vaig dir abans, que és el pic del petroli als Estats Units. Això vol dir que a partir dels anys 70, als Estats Units ja va començar a espolsar a veure com podria aconseguir petroli. I aquí s'explica, de sobte, tota aquesta política d'intervenció continuada i constant exterior, militar, me refereix, que curiosament sempre acaba en països productors de petroli, no?
I justament. Quina casualitat,
A nivell global tenim un pic de petroli que els experts han consensuat més o manco l'any 2010, altres diuen 2014, 2008, és igual.
Bé, és un marge de 6-7 anys, sí, tant de ja hi som, com aquell que diu, no?
Estem discutint si això va passar dimecres hora baixa o dijous de matí. Ja hi som. Per què no se diu? Pues perquè les companyies petrolíferes, en principi, estan totes en bossa. Tu no dius que se m'està acabant la benzina, mai més ben dit, perquè hi ha molta gent que se posa nerviosa. I a lo millor treu les inversions i les posa a una altra banda.
Clar, evidentment, si tu dius que la teva companyia no va bé, la gent no voldrà invertir en ella, això està clar. Tens les mans fermades per aquesta banda.
I, per exemple, el 70% de tot el petroli del món surt de només un país, d'Aràbia Saudí, i Aràbia Saudí també ja ha arribat en l'espai del petroli. Una de les paperets d'aquest de Wikileaks, aquest que no se volia que se sabiguessin, era informació dels polítics d'Aràbia Saudí confidencial als Estats Units i Europa, en els dirigents, que els deia que l'OPEP tindria moltes dificultats per mantenir la demanda actual, ja que les reserves d'Aràbia, i per tant les de tothom, estan sobredimensionades amb un 40%.
O sigui, que havien dit que en tenien un 40% més del que en realitat tenen.
Això mateix.
Que és que jo no sé fins en... Ara xerrant amb tu me van venint idees. No sé fins en quin punt són conscients de quan... depenent som del petroli, perquè si entres potser pensa en petroli, en combustible per un cotxe, per uns avions, el tema de transport, però és que la nostra vida és petroli.
És petroli. Evidentment és el més obvi, és la benzinera, i si no tenim benzinera no podem moure el cotxe i no podem fer funcionar la calefacció de gasoil. Però tota la indústria petroquímica, per exemple, funciona exclusivament a base de petroli i, per tant, no tindríem cap tipus de plàstic, no tindríem parafina, no tindríem fertilitzants, no tindríem insecticides, no tindríem, evidentment, no tindríem agricultura.
Si no podem moure, com ho deixem avui, no?
No podem moure el tractor, doncs ja no tenim en què funcionar. I, evidentment, no tindríem transport econòmic, per tant, ja no podem dur ferro, no podem dur cobre, no podem dur ciment, perquè mos surt massa car.
No, i corregir sols és que no, ja hem dit que no és viable.
I llavors és encara una altra indústria molt fràgil, que és l'indústria farmacèutica. És a dir, el tema de la salut també funciona, depèn molt també del petroli.
No només per cost, per transport, no, per fabricar medicines.
Per tant, què tenim? Pues tenim un recurs que fins ara ha estat com a màgic, que servia per tot, era una espècie de manà, i que lo intel·ligent és que, sabent que ja va quedar poc i sabent que té tanta utilitat, convendria dosificar el que ens queda i concentrar-ho a la indústria petroquímica, a la indústria farmacèutica, etc, etc, que és la que no hi ha substitut, i començar a veure alternatives de transport, alternatives de calentir i refredar la casa, perquè aquí sí que hi ha alternativa.
Que acordar és que ens queda per lo realment important o per lo que no té substitut.
I un tema d'ètica, que és el tema de que nosaltres no podem gastar tot un recurs, sinó que hem de guardar la part que correspon a les generacions futures. En els nostres fills li correspon una part, i nosaltres ens estem fonguent una mitja, crec que són 80 milions de barrals cada dia.
80 milions de barrals
cada dia. Ens estem funcionant d'una manera totalment insostenible.
Has dit que un barral eren 3 anys de feina, un barral 3 anys de feina, per tant 80 milions per 3 anys són 240 milions d'anys de feina, bé, no ho sé, cada dia, sí. Bé, és igual, el número s'escapa.
No, si idea de tot aquest número, no volem avorrir la gent, però si idea bàsica és que no hi ha substitut en el petroli.
No hi ha res que sigui tan eficient com el petroli.
És a dir, el plan B no és un pla, no és en realitat un plan B, sinó és una suma de plans diferents que entre tots no seran tan bons com els que hem perdut.
Què podem fer? Has dit, bueno, ja entrant un poc en lo concret, hem dit que per minimitzar pues, un poc tots aquests efectes d'espit del petroli, pues, guardar el que ens queda per lo important i tal, però de forma més concreta i centrant-nos a Mallorca, perquè quan deies tenim la insularitat és una cosa bona per una banda, però també és una debilitat per una altra. Què podem fer de forma concreta per anar-nos preparant?
Bueno, Mallorca concretament funciona amb una central que està... Clar, hem de començar dient que l'electricitat, que tot més o menys que funciona amb l'electricitat, l'electricitat no és una energia, és una manera de transportar i amagatzemar energia. Però la central elèctrica en realitat funciona de carbó, que ve de Guinea, i de petroli que ve de m'apareix que era, no, petroli de Guinea i carbó de Sud-àfrica.
És correcte.
Per tant, evidentment estem xerrant de transport també. Bé, hi hauria un cost de transport. I el gas natural també el d'un de fora. Solucions que tenim? Pues tenim la primera que coneixem és el carbó, que carbó encara en queda molt, el que passa és que el carbó és el més contaminant de tots i ens provoca una sèrie de problemes, i a més la transformació de carbó en combustible sintètic, que són aquests combustibles sintètics, és pobre. Ara llavors xerraran de la tassa de retorn energètic. Després tenim cetanol i és metanol, que vol dir fer alcohol a partir de fusta o a partir de lignina o a partir de maïs o a partir de cultius, no? Claro, aquí també tenim una producció pobra i a més és insostenible perquè esgotam la terra i esgotam l'aigua. Aquí tampoc no anem...
No té molt de sentit cremar un recurs o emplear un recurs per aconseguir-ne un altre.
No. Tenim la solar, que la solar se subdivideix en calentir aigua en la sol, que seria la termosolar, que aquesta és bastant eficient i bastant assequible, i llavors la fotovoltaica, que vol dir fer electricitat a partir d'unes plaques. El que passa que, per exemple, per fer una placa fotovoltaica mos menjam, depèn de la tècnica, de 1 a 3 tonelades de carbó.
I no me la donarà tanta la placa d'energia.
No dona. Si tot el món ha de funcionar amb plaques solars, mos fonem tot el carbó i per tant contaminem una barbaritat. Per tant, l'eficiència real de l'energia solar no és tan alta i a més el cost no baixa lo suficientment ràpid. Està baixant un 5% cada any, més o manco, el que costa fabricar una placa, però encara no aconseguim que les plaques siguin econòmiques, no? Perquè també seria una alternativa. Dic, vale, costi el que costi, si ara que tenim recursos i petroli fem moltes plaques, després ja podrem funcionar,
fetes.
Però encara no m'ho surto a compte. Llavors tenim el que diuen els combustibles fòssils alternatius, que un és, són les arenes bituminoses, que és una espècie de pastota espantosa, mescla d'arena i de petroli, i això n'hi ha a Canadà, i això n'hi ha molt. El que ocorreix és que, i aquí sí que me veig obligat a xerrar del que és la tasa de retorn energètic, aquesta tasa és molt dolenta. La tasa de retorn energètic és l'energia que hem de mantenir per aconseguir energia. Per exemple, quan se va descobrir el petroli als Estats Units en 1900, invertíem un barral de petroli per fer funcionar la màquina i per moure el tractor que mostreia 100 barrals.
Tant, és genial.
La tasa era, jo invertesc un i benefici 100. En els anys 30, 40, 50 passàvem una tasa de 1,30. Ja només entre 30 en contra de 100.
Perquè costa més, troba-lo... No?
És més líquid i és més fluid
vale.
I és més bo l'engastat. Estem començant a baixar. Ara actualment ens movem amb unes tasses de retorn energètic de 1,10. Invertim un i a més entrem 10. I totes aquestes meravelles que ens prometen de l'esquisto o de les arenes bituminoses o el que hi ha, aquest petroli que hi ha davall de la casqueta polar o el que hi ha davall la mà, són unes tasses de retorn entre 1,3 i 1,5.
Pues no surten els números.
Per tant, tècniques més que tinguem, pues teníem fins ara la nuclear. La nuclear pareixia que era inagotable. El que no ens deien és que també hi ha un pic de surani. Surani 238 també s'està esgotant i només queda per 10 anys. De tota manera, ja han vist el que ha passat a Fukushima. No podem mantenir aquest sistema. Lo interessant és destacar que totes aquestes alternatives que tenim totes funcionen amb petroli.
Perquè d'una forma o d'una altra.
Per
no?
Posar en marxa l'eòlica, l'etanol, la geotèrmia, la nuclear, necessites gastar petroli perquè això funcioni. Una altra raó que faria que fossin més intel·ligents dosificant el que ens queda. I per tant, se m'ha oblidat la geotèrmia. La geotèrmia és quan fem un forat a la terra de 20 metres, 100 metres, 1 quilòmetre, 10 quilòmetres endins, cada vegada està més calenta la terra. Per tant, per on jugant la diferència de temperatura que hi ha de fora, que varia segons les estacions, i si hi ha de baix de terra que sol és estable. A Mallorca tenim la sort de que, com que estem en una zona càlida, ve a uns 15-16 graus.
Sempre estàs a la mateixa temperatura.
Sempre estàs a la mateixa temperatura. I aquí podem aprofitar per aconseguir 15 o 16 graus tot l'any a una casa, el qual és molt interessant.
De totes aquestes tecnologies alternatives que ha xerrat, no n'hi ha cap però que pugui substituir per ser en el petroli, no? Tota
no,
ella.
Efectivament, la suma de totes elles no és tan bona com el que teníem. I per tant, inevitablement hem d'afegir un element nou i molt incòmode.
Ja sé el que dirà, això està bo, no sé si ho poden dir.
A la qüestió, jo tampoc no estic segur. Igual te tanquen el programa.
Bé, atrevit. Moriremos con las botas puestas.
Sí. Això és aquesta paraula que està prohibida a la política que s'hi diu decreixement.
Decreixement, no creixement, decreixement.
Lo contrari. Estem en un sistema que inclús s'autodiagnostica amb una cosa que s'hi diu IPC, que vol dir que per demostrar que estem vius han de créixer, que ara com sabeu no existeix cap element que cresqui indefinidament. Tots els éssers humans i totes les plantes i tots els éssers vius creixen, se desenvolupen, se reprodueixen i llavors moren per tornar a donar vida, per tornar una altra vegada a formar un cicle nou, no? un bucle. L'únic organisme viu que creix indefinidament són els virus. I ja sabem el que passa amb els virus.
Sí.
Solen matar a sòstrec. I clar, el decreixement significa admetre que no poden créixer il·limitadament a un món que té uns recursos limitats. Per tant, han de passar amb menys coses. I això és un enfrontament cultural molt fort, perquè ens han ensenyat que per ser feliços han de tenir més coses, el cotxe ha de ser més gran, han de gastar més coses. I jo parava, per exemple, una xerrada fa poc de que jo a casa meva tenia un comptador que tenia 3.000 kWh i ara qualsevol de la gent que jo conec se passeja en comptadors de 6.000, 8.000 i 10.000 quilowatts hora.
Per connectar tot el que li surti dels nassos.
Però no viu un millor, simplement és, t'han duit, no saps com ni de quina manera, t'han duit a gastar 3 vegades més energia. Multipliqueu això per N milions de persones a tot el món i afegeix tota una sèrie de gent de Xina, d'Índia i de Sud-amèrica que s'afegeixen a la festa.
Sí, però amb la festa crec que arriben un poc tard a la festa.
Arribaran justet.
Arribaran, bueno, si això passa un poc bé en cada línia, ja bé. De creixement, és a dir, aprendre a viure amb manco, amb menys coses, no?
Sí, i aquí podem és dir... quan ve que hem de començar a girar la mirada i veure com ho feien la gent que ha viscut en aquest planeta abans de nosaltres. I ens trobam amb aquesta gent que ens pareixia tan primitiva, que són els nostres predins i repredins, i començam a descobrir coses molt interessants.
Si això fa... Si me deixes, tenia una pregunta aquí que no sabia com te l'havia de ficar i era el moment ideal, no? I connecta precisament amb això. Jo crec que han substituït costums i forma de fer les coses centenàries, no?, que ens permetien viure d'una forma molt sostenible i autosuficient. Aquí a Mallorca tenim un exemple molt clar. Ho han substituït per un model de consumisme salvatge i, com bé deies tu, encara així, el pitjor de tot, el més trist, enverinat. El que enverinat i damunt estem més amargats, som més infeliços que antes. Ens han venut la moto, no?, de qualque manera.
Totalment. No? L'exemple més fort és l'agricultura. L'agricultura a una terra que fa, no sé, 2.500 anys a Mallorca, que està explotada intensivament, com a Mallorca, és una terra bastant esgotada. Nosaltres estem acostumats a veure, per exemple, el Call Vermell, que és aquesta terra vermella, molt rica en bòxit de ferro, i inclús pensant que és una bona terra. Però és que la bona terra, per definició, és negra. És la terra de mata. Sí, això és la terra de mata.
Sí.
Qualsevol terra que no sigui negra és que s'ha empobrit. I clar, fins ara havien desenvolupat tècniques que érem capaços de menjar i bastant d'una terra que no era especialment rica. Tu te'n vas, per exemple, a Amèrica, Sud-amèrica, Nord-amèrica, que és una, fa 200 anys que pràcticament fan agricultura intensiva, i els primers colons europeus s'anaven a un bosc, ficaven una barra de ferro i trobaven una gruixa de fins a 2 metres de terra de mata. És a dir, no havien tocat encara la terra forta, 2 metres de terra de mata.
I aquí que tenim un parell de centímetres, si en tenim,
aquí en el bosc tenim un centímetre anant bé, però en el pla no tenim ni siquiera aquest centímetre. Per tant, encara així eren capaços de funcionar. I ara que han fet? Han substituït aquest sistema agrícola que anava, tu llevaves un quilo de menjar de la terra i afegies un quilo de fens, i en els animals que servia per lliurar retornava a la terra el que li havies pres. Ara tenim un tractor que li lleva 10 en contra d'un, perquè tenim una producció intensiva i tenim un fertilitzants i un insecticides i etcètera, etcètera, que aconseguim fer molta més producció que abans, però el tractor, per dir-ho clarament, no caga.
No torna res. No fa el que fan els animals, sinó que a més pitges a terra, contamina, és caríssim. Ja no hagués comprat l'os, només el manteniment, el combustible.
I clar, i a nivell de... Si agafem un microscopi mirant el que està passant en terra, veiem que aquesta matèria de descomposició, aquest fems que hi portava, donava vida a milions i milions de bactèries i d'animalons que anaven menjant i anaven digerint la matèria orgànica i anaven fent humus, anaven fent aquesta terra negra, que encara que no veiessin que fos físicament negra, era un sòl ric. Resulta que aquests fertilitzants químics maten aquesta vida bacteriana. Jo tinc a casa meva un vídeo bastant interessant que mostra un senyor que en els anys 80 se va comprar un tractor i mostrava la primera lliurada, ell tot orgullós del seu tractor. I se veia unes barres de gorrions darrere s'arada, perquè hi havia centenars i mil de cucs. Realment en una terra sana pot haver fins a hasta 4 tones de cucs en una hectàrea. Aquí pues crec que n'hi ha 3 cucs en una hectàrea.
Sí, tens sort.
I aquest mateix senyor avui en dia gravava passar el tractor següent o 3 tractors després, al cap d'aquests anys, i ni un sol gorrió anava darrere el tractor. És a dir, ja no hi ha vida, no hi ha res que menjar allà. Com aconseguim seguir cosechant? Pues amb fertilitzants. De on surten aquests fertilitzants? Dels combustibles fòssils.
Del petroli.
Del petroli i del carbó i del gas natural.
Vist des d'aquest punt de vista, sí que molt han venut a la moto. I no només amb això, hi ha molts exemples. L'altre dia que xerraven, tu me vas donar una dada que jo me va sorprendre bastant, i és que per la qualitat de la terra que tenim aquí, que ja em dic que no és de les millors, pues podria suportar que eren 300.000 persones, me vas dir tu, per mi, no?
Sí, més o menys són unes 300.000 persones que podrien viure en el que podrien produir en aquesta terra.
Això produir de forma ecològica o natural? No,
no estem xerrant de cultiu estandarditzat amb petroli.
Sí.
Si fem tècniques d'agricultura ecològica, de permacultura, pues a lo millor em podem donar de menjar un bon grapat més, a lo millor 400.000. De cap manera dona de menjar per el millor i pic que tenim aquí.
O sigui, la terra que hi ha a Balears, a Mallorca, que és Mallorca o Balears, era global.
No, global,
Balears. Balears dona per alimentar 300.000 persones. Com que som més d'un milió, hem de dur de fora. És a dir, que encara que volguéssim consumir local, no podríem, no basta, no? Som massa.
No podria. Hi ha moltíssima gent. Això és un tema que també no se pot dir, però realment hi ha més gent de que pot suportar el sistema. L'ecosistema no pot suportar tanta gent.
L'altre dia m'havien d'haver donat una dada bastant inquietant, i és que el flux de, ara ha començat a haver un flux de gent que se'n va de Mallorca, no? Però encara n'arriben més, és a dir, per cada... Bé, no me'n recordo el número exacte, però ve més gent de la que se'n va. El problema és que la gent que se'n va és gent altament qualificada, perquè aquí no té oportunitat, i la gent que ve és gent amb baixa qualificació. No vull parèixer aquí, no? Això no ho fa venir res així, però això ens està empobrint com a societat d'una forma espectacular, no?
Ens està empobrint de dues maneres. Primera, que efectivament mos ve una gent amb menys preparació que nosaltres hem d'invertir en formar, i a més dilapidam la inversió que hem fet en formar a la gent que se m'ha anat. Hi havia un programa l'altre dia d'aquest programa que es diu Salvados, d'en Jordi Abolé, i entrevistava diferents investigadors de laboratoris d'IMRD de primer nivell, i havien fet els números de lo que sortia formar a un investigador de primer ordre, i venia a ser uns 400.000 euros per cada un.
Mare Déu.
És el que ens costa a tots els espanyols pagar la formació d'una persona altament qualificada. Quan dic IMRD, la investigació i desenvolupament, és fàcil d'entendre. Diuen que hi ha dos tipus de països: els països que saben fer cotxes i els països que saben dissenyar cotxes. No tots som un dels països que saben fer cotxes. Però els països que sap dissenyar cotxes són els americans, els alemans, els japonesos, els suecs. Clar, quan la direcció de l'empresa decideix que aquí ja no li basta el que guanya, deslocalitza la fàbrica i s'endú aquesta fàbrica en el Marroc o a Polònia o a Xina, i en canvi el que ha dissenyat el cotxe segueix guanyant el mateix, perquè li segueix entrant el seu royalty, la seva comissió, tot. Ell no ha perdut, a l'enrevés guanya més, perquè en aquell país ho fa més barat. I per tant, un país que no investiga amb investigació i desenvolupament és un país que s'està tirant pedres damunt la seva teulada. Justament en aquesta crisi, Alemanya ha decidit augmentar la inversió d'IMRD un 7%, en Cameron, a Anglaterra, ha dit que aprofita aquesta crisi per intentar liderar a nivell europeu la iniciativa d'investigació i desenvolupament, i Espanya ha fet una operació que és reduir el magríssim pressupost que tenim amb un 25%.
Seguirem fent cotxes, però no en farem, perquè ja no en volen fer aquí, els fan costos més econòmics.
Això mateix. A més, el trist és que és 25, l'han de sumar en el 7, són 32 punts de diferència.
Entre Espanya i Alemanya.
Entre Espanya i Alemanya.
Miquel, farem una petita pausa musical, perquè la gent digerés qui... que ja que en tenen per digerir, crec, bones dones, potser hauran de més té qualque digestiu.
Un Valium.
Escoltarem una cançó que m'hauràs recomanat tu, de l'època hippie, perquè encara que ara no sigui molt hippie, l'època sí que és una època de canvis, no? Escoltarem The Age of Aquarius, d'un grup que se diu Fifth Dimension, i com bé deies tu, a veure, que estic inventant l'era d'Aquarius, esperem que mos dugui canvis i un poc més de, no sé, de felicitat o de justícia i pau social. The Age of Aquarius. Thank you. Seguim a Pollença Desperta amb en Miquel Ramis. Jo que el conec molt poquet, l'estic començant a conèixer, ja li comença a dir el Da Vinci mallorquí, però bé, se riu, Miquel, però bé, ets el més Da Vinci que conec, eh? T'he de dir la veritat. I Miquel, xerra'ns de la teva escola, que és d'Artífex Balear, un centre que jo me t'he enamorat cada vegada que pep per allà.
Bueno, Artífex és un projecte que intenta, en la mida de les nostres possibilitats, donar respostes en aquest tipus de problemes que els tenim com a molt apropats ja. I nosaltres el que creiem és que primer hem de recuperar els oficis, hem de recuperar aquesta saviesa de les generacions anteriors, i resulta que estudiant i analitzant els mètodes constructius antics són capaços de construir no tan sols cases, sinó formes d'encalentir i de refredar la casa, formes de gestionar menjar, de produir menjar, d'estorjar menjar, amb mètodes locals, amb materials locals i amb mà d'obra local. I per tant, el primer de tot és formar la gent per recordar, no aprendre, sinó recordar el que ja sabíem i hem oblidat.
Posa'm uns exemples de quines matèries ensenyeu així concretes perquè la gent se faci una idea.
Bueno, la primera és la construcció tradicional, i és, per exemple, construir una casa amb fang i pedres, amb marès, amb fusta, amb calç, i fent feina amb aquests materials tenim la sort de que no només tenim l'herència dels nostres avantpassats, sinó que també tenim el tio internet. I el tio internet en sap molt, perquè ens posa en contacte amb altres senyors antics d'altres cultures que també han trobat altres solucions que fins ara no coneixíem, i llavors és un munt d'investigadors d'aquestes universitats capdavanteres que també estan conscients d'aquest problema i estan dedicant molt de recursos i molt d'esforç a veure com poden reciclar aquests coneixements antics per problemes actuals. I per exemple, la primera universitat tecnològica del món, que és MIT, és MIT famós aquest, l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, té un departament centrat en la investigació en sistemes constructius antics, i ara li han donat un premi a nivell de tots els Estats Units com un projecte transcendental o important. Per què? Perquè hi ha una gran majoria de gent que ja no tindrà mai dubtes per construir casa seva en els medis convencionals. Si han dit que tot anirà sent més car, pues com han de construir cases? Pues han de construir cases en els materials locals.
Amb el tema de la construcció, crec que és un tema interessant que si ens han de donar compte que el dia d'avui, així com construïm, no?, amb blocs i ciment, que ens creiem que som els millors dels millors i vamos, fem unes cases collonudes, jo poc xerrant amb tu me'n dono compte que és tot el contrari. Vull dir que les cases que se fan avui en dia són d'una qualitat baixíssima i damunt caríssimes.
Tenim tendència a pensar en un cicle molt curt. Comprem un cotxe i pensant que en els 3 anys ja el cotxe és vell, i comprem una casa i el mateix. Però en realitat una casa, quan adquirim una casa, el primer que hem de fer és de sumar com a mínim una generació d'ús, 20 anys, 25 anys, i l'hem de sumar en el preu, i tota aquesta quantitat global l'hem de dividir per aquests 20 a 25 anys. Aquest és el preu real de la casa. I clar, una casa moderna, entre cometes, feta de blocs, en els 10 anys se començaran a caure les rajoles, començarà a tenir cruix, començarà a tenir necessitat de reparacions, i aquesta quantitat de dobbers que s'ha d'invertir no està contemplada. I llavors una casa tradicional de parets de pedra i fang no ha de mantenir pràcticament aire condicionat en tot l'estiu, i una casa de blocs, si no té aire condicionat, se poden morir de calor, sí, dins la casa. I a més, com he dit, una casa mallorquina d'aquestes pot aguantar 300-400 anys sense problemes mentre tingui la teulada coberta. Si l'energia que se va invertir per construir-la s'allarga durant no sols una generació, sinó sobre diferents generacions. En canvi, tot aquest tipus de construcció en ciment, que nosaltres pensem que és molt fort i molt, dona com a la sensació d'eternitat. Pues, les primeres autopistes elevades, aquests escalèstrics que se van fer als Estats Units, van ser en els anys 30. No n'hi ha ni una que encara s'aguanti. Totes s'han hagut de tomar i tornar a fer de vell nou. De fet, els únics edificis fets de formigó que són realment vells són els gratacels de New York i de les grans ciutats, perquè evidentment s'han fet d'una forma artesanal, amb una gent que s'ho va mirar molt, 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 i estan molt ben fets. Però d'una manera estandarditzada, una casa mitjana construïda en els darrers 30 anys no viurà 30 anys o 40 anys més.
M'ha vengut a la ment ara com comparar un mistro amb una espelma, no? Les cases actuals fan molt de foc, però no duren gens. Una espelma, la millor, més tranquil·leta, però va, tira, sí. molt de temps.
I a més, a una casa d'aquestes, tradicional, si se va esbocant i la deixes, se convertirà en un turó, i damunt d'aquest turó poden sembrar domàtiques. Intenta sembrar domàtiques damunt dels escombres d'una casa de ferro.
No me fa molt anar, per això vaig a comprar les domàtiques de qualsevol gran superfície. Miquel, un poble com els contes feix molta feina per recuperar coneixement antic, no? que m'ho he oblidat. D'on treus la informació? Has dit el tio internet per una banda, les generacions passades per una altra.
Sí, hi ha una font interessantíssima de coneixement, que són els tractats arquitectònics, que n'hi ha des del segle XVI fins al segle XIX. Hi ha llibres antics que queden de construcció romana, com en Vitruvi. I llavors hi ha tesis doctoral de gent que, sobretot en els darrers 5 anys, hi ha gent que ha fet molta feina recuperant i investigant totes aquestes tècniques. I llavors hi ha, gràcies a internet, hi ha accés a una quantitat de gent que està veient un poc la pel·lícula global, que és el tema que xerram diverses vegades de la permacultura, no? Que no només estem xerrant de menjar per una banda, o de tenir una casa per l'altra banda, o de tenir un entorn sostenible, sinó que ara ja estem començant a donar-nos compte que tot està entrellaçat, i que no és aquella cosa romàntica de que tot és un, sinó que realment és vera. Per exemple, suposem que vivim a Pollença i anem a fer feina a Palma, perquè tenim una feina, no sé, a un banc. I de Palma hi ha un senyor o una senyora que també té feina a la mateixa, en el mateix banc, però ve a la sucursal de Pollença. Són dos cotxes que se creuen cada dia, gasten carretera, gasten combustible, gasten cotxe, per tant, aquests dos cotxes també se faran malbé més aviat, i seria més lògic que el que viu a la zona fagués feina de la zona, i se reduiria el tràfic, se reduiria el consum de petroli, se guanyaria més temps per estar amb la família i podrien retornar a coses tan interessants com recuperar la nostra relació amb els veïnats, que ja no tenim temps ni de sobre'ns amb ells, no? Això m'ho du a dos conceptes que també treballem molt a l'escola, que un és la sobirania energètica, intentar no dependre tant del petroli i de l'electricitat, sinó que veure a un plan B com pot ser la manera de que a un món on l'energia que ens ve de fora serà més cara i serà minvant, com nosaltres podem reaccionar, com podem anar preparant. Això se diu sobirania energètica. I l'altre és la permacultura, l'agricultura ecològica, com a reacció cap en el problema que tenim de sobirania alimentària. No podem, com tu has dit en el principi, dur 95% de menjades de fora silla. Primer perquè aquesta poma que ve de Xile o aquesta fruita que ve de no sé on l'han rebessada dues setmanes abans, i en el cas concret de la fruita les enzimes que produeixen els sucres de la fruita se fan els darrers 7 o 8 dies, així que ja estàs menjant mitja poma, estàs menjant una cosa molt més dolenta que a nivell de calories d'alimentació. I segona, que conceptualment tu el que has d'intentar generar amb els recursos que tens és generar economia local. Has de mirar que el que tingui feina sigui el teu veïnat. Si tu pots fer que quan has de construir una casa, la terra, la pedra, la calç, és de la zona, estàs donant feina als teus veïnats. Si estàs comprant coses de Xina, estàs donant feina als xinos.
Sí, però aquí no hi ha feina. Jo no m'he cansat de dir. Com no volen que hi hagi tur si tot ve de fora?
Tot ve de fora. I lo terrible, i no és per xerrar malament dels polítics, perquè els polítics no són els únics, però en general tots estem atrapats amb un paradigma en què no sabem com sortir d'aquest segle, però el que està clar és que aquest sistema tal i qual com està planejat és insostenible, i haurem de rompre de qualque manera, haurem d'encetar això i començar d'una altra manera, i ningú s'atreveix a encetar.
Això que xerrava del plan B m'ha agradat, perquè a més no en tenim de plan B a Mallorca, depenent del turisme, aquí el percentatge ja no el sé, però és igual, una perdelada. què passarà, o què passaria, és a dir, o què passarà, perquè passarà, és a dir, aquest turisme deixa de ser tan, un negoci tan lucratiu a Mallorca, no tenim plan B, no és invertim que... en B+D, no invertim en l'economia local, els dos ben molt venen dels turistes.
És que aquí, per exemple, a nivell energètic han fet una cosa tot el contrari del que haurien de fer. Fa poc ens han connectat un cable que és un cordó umbilical que uneix la península amb les illes. Ja està insolventats. Si aquí no m'abasta l'energia, la durem a través del cable. Bueno, això és el mateix, estem igual. El futur i totes aquestes universitats que estan treballant en el tema de sostenibilitat, el que tenen clar és que l'energia s'ha d'intentar generar localment. A ser possible, en una primera fase, han d'aconseguir que cada grup de cases o cada poble tingui la seva pròpia font d'energia o les seves fonts d'energia, eòlica, solar, etc., en el poble. No han de tenir aquestes cablejats de quilòmetres i quilòmetres que a més els roben, perquè ara es caure és interessant robar-ho, sinó que han de generar localment. I en una segona fase han d'aconseguir que cada casa generi la seva pròpia energia. No tan sols generi energia, sinó capturi la seva aigua i recicli els seus residus. Curiosament, el que s'ha fet tota la vida a la casa pagesa.
És molt interessant la feina aquesta que feia de les escoles. Sobirania energètica, sobirania alimentària. Quines solucions n'heu